El fiscal general de l'Estat ordena aplicar l'amnistia a tots els líders independentistes, però els fiscals del Suprem mantenen el pols i diuen que no acataran. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El fiscal general de l'Estat ha fet front avui a la rebel·lió dels quatre fiscals del procés amb una ordre clara. Han de donar suport a l'aplicació de l'amnistia per tots els delictes, també pel de malversació. Álvaro García Ortiz ha firmat aquest matí un decret on subratlla que el procés ni va afectar interessos de la Unió Europea ni tampoc va fer que els líders independentistes, com ara Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, s'enriquissin personalment, Sara Riera.
García Ortiz descarta, doncs, els dos únics supòsits pels quals quedarien fora de l'amnistia i, a més, els ordena donar suport perquè s'aixequin les ordres de detenció que encara estan vigents contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig.
Però, tot i això, els fiscals del Suprem han insistit fa una estona que no acataran aquest ordre. Però aquesta oposició no hauria d'anar gaire enlloc perquè al capdavall qui mana aquí és el fiscal general de l'Estat, no? Madrid, Paula Brujats.
Sí, per això l'enfrontament té els dies comptats. S'acabarà dimarts, que és quan el fiscal general ha convocat a una reunió tota la cúpula fiscal i els imposarà el seu criteri, el definitiu, que la fiscalia ha de demanar l'amnistia per tots els polítics del procés. Dimarts es veurà les cares amb els fiscals que s'han rebel·lat i que mantenen que s'ha partiran del càrrec abans de firmar un informe que no comparteixen.
I tot això passa el mateix dia en què Suïssa fa saltar pels aires i per tercera vegada tota la causa del tsunami democràtic que ha plantejat el jutge del Suprem, García Castellón.
En un informe demolidor que avui llegim al País, Suïssa li ensenya a distingir entre el que és una organització terrorista real, com ETA o Al-Qaeda, i una que no ho és. Deixa clar García Castellón que no li remetrà cap informació de Marta Rovira perquè l'independentisme, sentencia, no va cometre cap acte de violència criminal durant les protestes post-sentència.
De seguida ampliarem totes aquestes notícies judicials, però mentrestant Esquerra Republicana es dona temps per decidir si governa o no amb el socialista Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona. Ahir al vespre, el Congrés de la Federació de Barcelona es va haver de suspendre perquè el local on havien de votar els militants va quedar petit.
I de moment ningú ha fixat cap data nova per fer-lo. La tensió interna entre els que volen pactar amb el PSC i els que no creix a mesura que passen els dies, i per això Esquerra podria acabar posposant aquesta decisió fins que s'hagi aclarit què passa al Parlament.
L'arribada inèdita del Papa a la cimera del G7 coincideix amb l'orientació conservadora de la declaració final. Giorgia Meloni guanya presència internacional i sembla que contribueix a que aconsegueix imposar les seves tesis. Roma, Eduard Rubió.
Bon dia. 6 ànecs coixos i Giorgia Meloni. Aquesta és la descripció que ha fet una plataforma americana per descriure la cimera, una mena d'últim sopar del probablement grup més feble de líders del G7. La majoria distrets per les eleccions, en crisis internes o desenganyats pels anys de mandat. Diferent al cas de Meloni, disposada, diu el diari, a jugar un paper fonamental en la futura direcció de la política europea.
I en la informació internacional, també al Catalunya migdia, anirem fins a la Xina per preguntar al nostre corresponsal com pensen respondre des d'allà la decisió de la Comissió Europea d'imposar arancels de fins al 38% als cotxes elèctrics xinesos. Sembla que es plantejarien contraatacar amb la carn de porc i amb la llet, que es produeix especialment a França, però també a Catalunya. I de tornada a casa nostra, ens fixarem en la pressió que estan fent professors de llengua catalana, sindicats i entitats en defensa de la llengua per mantenir les lectures obligatòries al batxillerat.
La setmana que ve reuniran amb el Departament d'Educació per demanar-li que reverteixi la decisió de suprimir-les a partir del curs que ve.
I en temps de cultura, us explicarem com encara Julio Manrique la seva primera temporada com a director del Teatre Lliure. Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Ja és oficial, Joan Peñarroya és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
El tècnic català firma per 2 temporades i arriba per substituir Roger Grimau. Peñarroya, amb 55 anys, ha entrenat els últims anys al Bascònia i al València i abans també al Manresa i l'Andorra, entre altres equips. Al Catalunya migdia també parlarem de la classificació a l'Espanyol per als play-off final de l'ascens a primera divisió i també de l'Eurocopa, que comença avui amb un Alemanya-Escòcia.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, a aquesta hora, si sortiu a la carretera, us trobareu 4 quilòmetres de congestió a la P7, a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, sentit amb l'Ametlla de Mar, per un accident que hi ha hagut, si treballa. Uns 5 quilòmetres també a la P7, de Cerdanya a la Barberà, sentit nord, volum de trànsit, també al lateral. A l'autovia 2 s'aturen a Cornellà i molt més amunt a Caldes de Malavella, direcció Riudellots. Entrada pel nus de la Trinitat, els vehicles que venen de la C58 i Pota Nord, Pota Sud, cua al Prat, sentit Castelldefels per obres, i també hi ha cua a la C66 a Bordils, al Gironès, o a la C31 a Cubelles, a banda dels trams prou llargs a les rondes de Barcelona.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Tenim un divendres i cap de setmana, em fa l'efecte que estable després de la setmana moguda que hem tingut, no?
Sí, 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 ja fa un parell de dies que, especialment ahir i avui, sense pluja pronosticada ni ahir vam tenir, i la temperatura que ja és la que toca aquesta època de l'any. Ara fa temperatura de juny. Estem arribant en aquests moments a 31 graus a Vinebre, 30 a Tortosa, i podrem arribar al llarg de la tarda als 30-31 al Bages, 28-29 cap al Gironès, al voltant de 30 cap al Baix Ebre i 30-33 al Pla de Lleida, aquí la calor més intensa. Alguns núvols al Pirineu, alguns núvols cap a la costa de Barcelona i Tarragona, però sense pluja. Demà la temperatura baixa lleugerament. Matí mig ennuvolat a la costa, al prelitoral i al Pirineu. Alguna boirina cap a les valls de l'interior i del nord. I a la tarda algun xàfec pot caure al Pirineu Oriental, Ripollès, Cerdanya i Alta Garrotxa. Poca cosa tot plegat. Diumenge la temperatura pujarà lleugerament, perquè demà recula una mica, i a la tarda no novament algun xàfec al Pirineu, però vaja, no preveiem pluja els propers dies, per tant, tenim una mica de treva, de parèntesi, en aquest període tan plujós que hem tingut els últims 3 mesos.
Gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2 i gairebé 7 minuts. El fiscal general de l'Estat demanarà l'amnistia per tots els líders independentistes encausats pel procés i ho haurà de fer tot sol, en contra del criteri dels fiscals del Tribunal Suprem que resisteixen al seu superior. Avui, Álvaro García Ortiz els ha desmuntat la tesi i defensa que la malversació s'ha d'amnistiar. També demanarà que retirin totes les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Hola, bon dia.
Els fiscals que van jutjar l'1 d'octubre, però, es neguen a recular. Tenen, això sí, Paula, en teoria, la batalla totalment perduda, no?
Sí, no hi tenen res a fer, perquè l'última paraula és la del fiscal general i avui ja sabem quina serà la seva posició. Demanarà l'amnistia per a tots els polítics de l'1 d'octubre i nega que la malversació en quedi fora. D'aquesta manera, esmena la plana als fiscals del Suprem, els contradiu i fins i tot els critica. Els adverteix que confonen conceptes jurídics, diu que el referèndum no va afectar els interessos financers de la Unió Europea, que no hi va haver enriquiment personal dels polítics i que, per tant, s'ha d'amnistiar Puigdemont, Junqueras, Turull i la resta d'encausats per aquest delicte. Per desfer tot aquest embolic, la cúpula de fiscals es reunirà dimarts, serà llavors quan els del Suprem anunciaran al seu superior que s'aparten del cas perquè es neguen a firmar un informe que no comparteixen.
Aquest moviment del fiscal general de l'Estat, però, ha indignat el Partit Popular, que ja li reclama que dimiteixi.
Sí, els populars posen en dubte la seva imparcialitat, l'acusen d'actuar al dictat de Pedro Sánchez i d'excedir-se de les seves funcions imposant el seu criteri amb l'amnistia. Per això Cuca Gamarra, la número 2 del PP, li ha tornat a exigir que dimiteixi.
Pero es que en el día de hoy hemos podido ver cómo sigue con el ordeno y mando. Y en este caso con el ordeno y mando a los fiscales del Supremo, dejándoles claro qué es lo que tienen que hacer y decir en relación a la amnistía. Va mucho más allá de su autoridad jerárquica. Por tanto, la única salida es su dimisión.
I Vox diu directament que la fiscalia està podrida per culpa de Pedro Sánchez, dreta i extrema dreta que carreguen contra el fiscal general, però per jerarquia, i així ho preveu el seu estatut, pot imposar sempre el seu criteri.
Mentrestant, a Catalunya, la jutge que investiga la segona línia del govern del 2017 i la seva acció exterior considera que no és competent per aplicar o no l'amnistia als encausats. En una providència a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, envia la causa a l'Audiència de Barcelona. Aquest procediment va ser recordat recordeu, l'embrió per portar a judici mig govern del 2017. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. El fet de tirar el procediment cap a un òrgan superior dilata la possible exoneració de la trentena d'encausats. La jutge argumenta que l'abast del cas depassa les seves funcions i que l'òrgan competent ha de ser l'Audiència Provincial. Entre els investigats hi ha l'exconseller Raül Romeva, excàrrecs de Governació i Afers Socials, els responsables del Centre de Comunicació i Tecnologies de la Informació, el CTIT, diversos empresaris, entre d'altres. Se'ls investiga per malversació, prevaricació i desobediència, entre altres delictes. Un cas que va arrencar el 9 de febrer del 2017 amb una denúncia del Partit de Ciutadans contrari a l'organització de l'UO, en virtut del qual la Guàrdia Civil va fer una quarantena d'escorcolls el 8 de setembre del 2017 i va detenir diversos càrrecs del govern. Això va provocar una reacció social multitudinària al carrer, uns fets que van suposar una prova de càrrec durant el judici del Suprem contra la meitat del govern català del 2017.
I encara en el front judicial, el Tribunal Suprem suspèn temporalment les citacions judicials del cas del Tsunami Democràtic perquè les parts es pronunciïn sobre si cal aplicar o no la llei d'amnistia als investigats en aquesta causa. Per tant, s'han cancel·lat les declaracions de Carles Puigdemont i de Ruben Wagensberg, que estaven previstes per la setmana que ve. Eva Compte.
Sí, el diputat d'Esquerra ha avançat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que s'han suspès aquestes dues declaracions, que eren voluntàries i per videoconferència, i s'havien de fer els dies 17 i 21 de juny.
El Suprem ha suspès temporalment les nostres declaracions i també ha suspès, diguéssim, l'ordre d'investigació europea que havia dictat per localitzar-nos, perquè poguéssim fer aquesta declaració. Per tant, de moment queda suspès temporalment en base a la llei d'amnistia i suposem doncs, que a l'espera de que passin aquests 10 dies on les parts doncs, es poden posicionar i acabin decidint doncs, si apliquen l'amnistia o si decideixen fer qüestions prejudicials o pel contrari no ens l'apliquen.
A més, Suïssa torna a qüestionar per tercer cop la causa del tsunami. Segons ha avançat el diari El País, les autoritats helvètiques consideren que les protestes post-sentència del procés, inclosa la que es va fer a l'aeroport del Prat, no encaixen dins el delicte de terrorisme. És per això que tornen a negar-se a ajudar el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, a localitzar Marta Rovira, que viu a Ginebra. Segons fonts judicials, l'escrit que han enviat al magistrat assegura que el tsunami no és una organització criminal ni terrorista.
Mentrestant, la secció local d'Esquerra Republicana a Barcelona es planteja aparcar la votació per decidir si entra o no el govern municipal de Jaume Collboni fins que no es resolguin les negociacions per la investidura a Catalunya. Ahir al vespre, la consulta es va haver de suspendre perquè el local es va desbordar. I amb aquest contratemps, que ningú va preveure, ha escalat encara més la tensió entre els que volen pactar amb el PSC i els que no ho volen. L'actual líder dels republicans, Marta Rovira, ha apostat per tornar a convocar la votació tan aviat com sigui possible per sortir de dubtes, Albert Prat.
Sí, a aquesta hora tots els escenaris estan oberts i fa només uns instants, a través d'un comunicat, s'ha pronunciat la presidenta de la Federació de Barcelona, Eva Baró, acaba de dir que el debat en clau barcelonina es farà buscant la data més adient, insisteix tenint en compte la ronda de consultes al Parlament per explorar la investidura, que recordem es farà a principis de la setmana que ve. En qualsevol cas, a hores d'ara, els organitzadors no han anunciat una nova data i són moltes les fonts consultades que aposten per frenar la consulta. La pugna interna entre els partidaris i detractors del pacte amb el PSC ha anat a més, sobretot després de constatar que ahir la militància té moltes ganes de dir-hi la seva. Amb aquest clima cada cop més enrarit, la màxima autoritat del partit, Marta Rovira, ha reaccionat de seguida per defensar que s'ha de votar com més aviat millor. Són declaracions a Ser Catalunya.
L'impacte d'aquest preacord a les negociacions ja està fet des del moment que s'anuncia. Per tant, nosaltres, a les negociacions que ja han començat, doncs el tenim per descomptat. I jo penso, com a secretària general d'Esquerra Republicana, que s'ha de tornar a convocar aquest congrés i ens hem posat a disposició perquè això sigui possible els propers dies.
L'entorn de Marta Rovira, però no només, sempre s'ha mostrat reticent a entrar a un govern de Jaume Collboni i diverses veus coincideixen a dir que la gran afluència d'ahir era per oposar-se al pacte amb els socialistes. Amb la incògnita de saber què hauria sortit de la consulta, un dels que s'ha mullat és l'exlíder d'Esquerra a Barcelona, Ernest Maragall, a Ràdio Televisió Espanyola.
Jo diria, ahir més bé anava amb el criteri de dir ara i així, no.
Dilluns farà un any que Jaume Collboni és alcalde i aquest contratemps impedirà que pugui bufar les espelmes amb un nou govern. Des del PSC respecten el procés intern dels republicans.
D'aquí un minut serà 2:15 de la tarda. Anem a la informació internacional. El G7 adopta un caire conservador auspiciat per l'anfitriona, l'italiana Giorgia Meloni. L'esborrany de la declaració final, on desapareix qualsevol menció als drets LGTBI o a l'avortament, va orientat a una línia que agrada al gran convidat de la jornada.
Però molto, molto contenta. Sí. Serà una longa giornada, lei lo sa. Sí.
La primera ministra italiana, Meloni, ha rebut el papa de forma distesa, com sentim, en una cita on ha guanyat presència internacional i ha aconseguit imposar les seves tesis. Roma, Eduard Rubió, bon dia.
Bon dia. La segona jornada a Borgo Ignazio ha començat avui amb la quarta sessió plenària dedicada a la immigració. Ahir va començar amb l'Àfrica. Són dos temes vinculats a les prioritats de la presidència italiana per un canvi de rumb en la cooperació amb els països africans. Una acció encaminada a crear ocupació, innovació, prosperitat i garantir la pau. Aquest matí també hi ha hagut bilaterals importants. Biden-Meloni, dos líders que en els darrers dos anys han col·laborat coincidint en molts desafiaments internacionals, i les trobades que el primer ministre indi Narendra Modi ha mantingut amb el primer ministre britànic Rishi Sunak i el president francès Emmanuel Macron. Però avui és sobretot la jornada del papa francès, que ha arribat poc després del migdia en helicòpter des del Vaticà i que participa, fa pocs minuts que ha començat, en la sessió dedicada a la intel·ligència artificial, però que parlarà també de guerres, immigració i tindrà també una sèrie de bilaterals amb Biden, Meloni i altres invitats internacionals, perquè avui la cimera ha estat oberta i ampliada a polítics i autoritats d'altres països. Mentrestant, s'està preparant el document final en l'esborrany del qual es promet donar suport a Ucraïna durant el temps que sigui necessari. Polèmica, en canvi, sobre l'esborrany, on s'hauria retirat qualsevol referència a la protecció de la identitat de gènere i l'orientació sexual de la comunitat LGBT. També de l'esborrany hauria desaparegut la paraula avortament per mantenir, en canvi, una referència genèrica als drets reproductius.
El G7, doncs, que, com sentim, manté el suport sense fissures a Ucraïna i les accions contra Rússia, com ara el fet de destinar 50.000 milions de dòlars en préstecs per a Ucraïna provenents dels actius financers de Rússia congelats a l'exterior. Sobre això, el president rus, Vladimir Putin, no s'ha mossegat la llengua.
Els països occidentals van congelar part dels actius russos i les reserves de divises. Ara pensen de quina manera poden proporcionar almenys una base legal per poder-se'n apropiar definitivament. Però malgrat tots els enganys, el robatori continua sent un robatori i no quedarà impune.
La Xina estudia com respondre a l'augment d'aranzels que Europa imposarà als seus vehicles elèctrics i sobre la taula hi ha sectors com ara el de la llet o el de la carn de porc molt importants a Catalunya. Els empresaris xinesos han demanat al govern d'aquest país asiàtic que hi posi el focus. Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. En principi, el porc i els cotxes elèctrics no tenen res a veure, però acaben sent a l'origen del pols comercial entre la Xina i la Unió Europea. Si dimecres Brussel·les avançava aranzels sobre els vehicles elèctrics xinesos, la resposta de Pequín no s'ha fet esperar. A la pregunta de si algunes empreses xineses de por si reclamaven una investigació antidúmping del sector a Europa, la resposta del Ministeri de Comerç xinès hi obria la porta, en porcs i làctics. Escoltem el portaveu.
Les indústries xineses tenen el dret de presentar una petició d'investigació per mantenir la competència normal en el mercat i salvaguardar els seus interessos legítims.
És una amenaça que caldrà veure com es concreta perquè els analistes creuen que a l'economia xinesa, en crisi de consum, no li interessa una guerra comercial oberta amb la Unió Europea, més que anar contra tota la UE, castigar potser només una mica més els principals impulsors dels aranzels als elèctrics, que són França i Espanya. L'estat espanyol és un dels principals proveïdors de carn de porc a la Xina, el primer encara el 2023 i el segon en el primer trimestre d'enguany.
Doncs hem volgut saber com rep el sector porcí català aquestes informacions sobre possibles represàlies de la Xina, tenint en compte que és el seu principal país comprador. Hi ha preocupació, però també recorden que en els últims anys aquest país asiàtic ha perdut pes com el destí de la producció catalana. Lleida, Estela Bussoms.
Ara els països europeus en conjunt superen la Xina com a principals compradors. Els destins s'han anat diversificant i el sector manté que és flexible per adaptar-se davant de possibles penalitzacions del país asiàtic. Ara bé, lamenten que el porcí es pugui veure perjudicat per una guerra comercial que no han provocat. Ricard Parés és el president de Porcat, l'Associació Catalana de Productors de Porcí.
Això no treu que el sector doncs, estigui una miqueta enfadat de que fent les coses bé haguem de pagar els plats bruts d'un altre sector que no tingui res a veure amb nosaltres.
Una opinió compartida pel responsable del sector porcí de la Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri.
S'ha diversificat molt amb els països. Pensa que la carn de porc es porta més de 150 països, no? Però clar, amb un xinès dels països més importants.
A tot això, des de la trobada empresarial al Pirineu, el ministre d'Indústria Jordi Hereu també ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat.
L'altre dia vaig estar amb el ministre de Comerç i Indústria de Xina i estàvem tots d'acord en que no hem de caure en una dinàmica de guerres comercials.
Segons el ministre, la indústria agroalimentària d'aquí de moment no ha de patir per la seva competitivitat.
I una cosa més abans de la publicitat. La dreta i l'esquerra franceses es preparen pel xoc de finals d'aquest mes, que són les eleccions legislatives que va avançar Emmanuel Macron després de la contundent victòria de Le Pen a les europees. I mentre l'extrema dreta intenta una aliança amb la dreta tradicional, amb embolic judicial pel mig, el bloc d'esquerres ja ha enllestit un nou front popular. El seu programa econòmic, amb 150 propostes, s'ha presentat avui mateix, Dani Gómez.
I en destaquen dues, a pujar el salari mínim a 1.600 euros mensuals nets i reinstaurar impost sobre les grans fortunes. Els impulsors del Front Popular, el Partit Socialista, la França Insubmisa, el Partit Comunista i els Verds, destaquen que el programa que han acordat suposa una ruptura total amb la política del president francès, el centrista Macron. I un dels homes forts del partit de Macron, el ministre de Finances Bruno Le Maire, avisa de les conseqüències que tindria que el Front Popular aconseguís el poder amb aquest programa econòmic.
És una bogeria total. És la garantia de la subordinació, la garantia de l'atur massiu i la garantia de la sortida de la Unió Europea. Sortir de la Unió Europea perquè el programa diu que aquesta aliança d'esquerres rebutjarà la restricció d'austeritat del pacte d'estabilitat. Aquesta és la primera vegada que una unió d'esquerres gira l'esquena a Europa.
Per la seva banda, l'extrema dreta de Reagrupament Nacional, la formació de Marine Le Pen, també alerta del perill d'una eventual victòria a les urnes del Front Popular el 30 de juny i el 7 de juliol. Le Pen la qualifica d'extrema esquerra radical i violenta i aposta per frenar-la amb un govern d'unitat nacional.
Tenim la possibilitat de guanyar aquestes eleccions, de fer un govern d'unitat nacional per treure França de la rutina. Aplegarem tots els francesos, els homes i dones de bona voluntat, que són conscients de la situació catastròfica del nostre país.
El pla de Le Pen passa per fer una aliança amb el Partit Republicà, la dreta tradicional francesa, una operació que té el vistiplau del fins ara president dels republicans, Éric Ciotti, i que el va donar sense consultar-ho abans amb el seu partit. Per això la direcció l'ha destituït i Ciotti ha portat els seus companys als tribunals. Els jutges decidiran aquest vespre, a les 7, sobre aquest embolic politico-judicial. El cas no es pot allargar perquè dilluns s'han de presentar les candidatures a les legislatives.
És un quart i mig de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida més coses, per exemple, moviments per intentar recuperar les lectures obligatòries a la secundària. Ara ho expliquem.
Catalunya migdia.
Quan va ser l'última vegada que et vas divertir al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta eco, connectivitat a smartphone amb Suzuki Connect i tracció 4x4 disponible. Redescobreix la sensació de divertir-te al volant. Vine a la prova. Play Swift.
Xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Tria Formidable Solar i emporta-te'n a 3 anys de consum de llum gratis si instal·les les teves plaques solars i ho combines amb la tarifa solar Simpli Zero, perquè tot Endesa és formidable. Consulta condicions i contracta en Endesa.com en el 800-76-0909 o en els punts de venda Endesa.
Presentem la nova 649. De fet, és la 649 de sempre, però millor que mai. Sí, sí, heu sentit bé, millor que mai. Preneu nota. Dilluns per un euro pots guanyar un milió. Dimarts per un euro, un milió. Dimecres per un euro, un milió. I així fins dissabte. Voleu millors notícies? Ara guanyar un milió és 3 vegades més fàcil. Això és la nova 649. La millor, perdó, millor loteria. I recorda que amb la 649 toca que toca Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Si triar és estalviar for you, estalvia cada setmana amb els productes marca Carrefour. Com amb la cirera Carrefour, origen Espanya, terrina de 500 grams, a 1,89 €. I ofertes com la garrafa de 5 litres d'oli d'oliva suau o intens Carrefour a 7,69 € el litre. Fins al 16 de juny als hipermercats, market, web i app. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Josep Cuní, Oriol Mitjà, Anna Barratxina, Albert Pla i David Madí a Col·lapse. Últim programa de la temporada, dissabte a la plataforma 3CAT i a TV3.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Front Comú de professors de llengua catalana, sindicats i entitats en defensa de la llengua per mantenir les lectures obligatòries al batxillerat. La setmana que ve es reuniran amb el Departament d'Educació per demanar-li que reverteixi la decisió de suprimir-les a partir del curs que ve, Sara Canyete.
Sí, la petició l'ha impulsat DocentsCat, la plataforma que agrupa els professors de llengua catalana. Susana Tercero, membre del col·lectiu, diu que els professors han de tenir clar què es demana als alumnes que han de fer la selectivitat.
Volem saber, molt bé, desaparèixer la lectura prescriptiva, que no les lectures, que això també és important, i no tenim cap llistat alternatiu, com a mínim a hores d'ara, i el que tenim són uns itineraris. De quina manera es vehicularà de cada l'espau? Unes proves que han de ser, com a mínim, objectives, en el sentit també doncs, de l'avaluació.
També proposen anar un pas més enllà i acordar les lectures de l'ESO amb llista de títols i autors.
El moviment per aturar el maltractament contra les persones grans exigeix recursos i serveis per atendre les víctimes, com es fa amb les dones o amb els infants maltractats. En una jornada que s'ha fet a Barcelona, han alertat que la majoria dels casos no es denuncien i reclamen estudis per veure l'abast de la problemàtica, coincidint demà amb el Dia Mundial contra l'Abús i el Maltractament de la Gent Gran, Marriera.
Aquest moviment, que plega 90 entitats i col·lectius, ja n'està fart de promeses i demana fets, que es creïn equips especialitzats a tot el país per atendre situacions de maltractament a gent gran. Ara només n'hi ha 4 comarques, un telèfon específic per atendre aquestes víctimes i també pisos per gent gran maltractada, ja que creuen que les residències no són la solució pels avis que no tenen problemes cognitius o de mobilitat. Jordi Muñoz és el portaveu del moviment.
Hem de fer una aposta clara per buscar aquests recursos i aquests serveis i donar el que els correspon, perquè el que estem fent, que les persones grans en situació de maltractament estan en un pla de desigualtat respecte a altres grups que pateixen maltractament. Però també estem fent un doble maltractament. El que ja pateixen i, per altra part, com a societat i com a administracions, li estem fent un maltractament perquè no donem els recursos i serveis.
Moltes situacions de maltractament no surten a la llum perquè la mateixa persona gran ho amaga per no quedar-se sola, ja que l'agressor és un familiar o un cuidador, o simplement perquè ho han normalitzat i no ho veuen com un maltractament. Segons l'OMS, aquesta problemàtica afectaria un 16% de la gent gran, una xifra que equivaldria a Catalunya a unes 200.000 persones.
I totes les persones que vulguin tenir un gos en el futur hauran de passar un curs de responsabilitat i els detalls d'aquest requisit es començaran a saber a partir del mes de juliol. El Ministeri té previst tenir enllestit llavors l'esborrany del desplegament de la nova llei de protecció dels animals que es va aprovar ara fa més d'un any, Purificació Barceló.
Sí, el curs no l'hauran de fer els que ja tinguin gos, tret que vulguin tenir-ne un altre. Inclou tot tipus de races, ja que l'objectiu no té a veure amb la perillositat, sinó amb la voluntat de fomentar una tinença responsable per evitar l'abandonament. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio José Ramón Becerra, director general de Drets dels Animals del Ministeri de Drets Socials.
Va orientado sobre todo a una reflexión de los futuros titulares de qué animal le puede ser más adecuado, si necesita o no necesita un animal de compañía. Hacer una reflexión previa a través del curso para potenciar la tenencia responsable, una decisión reflexionada, una decisión consciente, de manera que reduzcamos sustancialmente el abandono de animales.
De fet, la llei preveu la possibilitat d'ampliar en el futur el curs també per a gats que hauran d'estar identificats amb el xip, cosa que ara només compleixen un 5% dels propietaris.
I l'esborrany també inclourà, entre altres coses, un passaport per tots els gossos.
Sí, es tracta de substituir l'actual cartilla sanitària per un passaport, una mesura que caldrà negociar amb totes les comunitats i que en el futur també està previst que s'ampliï a la resta d'animals de companyia. I també cal decidir encara els suports econòmics que es donaran als municipis per poder complir els requisits de la llei, com ara que tots els gats sense identificar que es trobin al carrer passin a ser gestionats per l'Ajuntament.
Dia Mundial del Donant de Sang, avui amb el repte aconseguit pel Banc de Sang i de Teixits. 128.000 donacions en mig any. Es fan actes a tot el territori per celebrar-ho i donacions especials a les 4 capitals catalanes i a Vilafranca del Penedès, Mònica Mas.
Sí, a la capital de l'Alt Penedès es fa un acte d'homenatge als donants amb una actuació especial dels castellers de la ciutat i per celebrar les 128.000 donacions s'ha creat un monument virtual que es pot veure a través d'un QR penjat a les façanes dels ajuntaments de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. setmana. I tot plegat a les portes de l'estiu, quan les aportacions solen baixar. És per això que el Banc de Sang recorda que cada dia calen 1.000 donacions per garantir les necessitats de tots els malalts i per cobrir tots els grups sanguinis. Sentim Àgueda Ancochea, del Banc de Sang a l'Hospital Germans Trias de Badalona.
El zero negatiu és un grup importantíssim per ser el donant universal, però els necessitem tots. I d'alguna forma volem animar a que tothom abans de marxar de vacances ens vingui a veure, aquell qui pugui, i doni sang. Necessitem també un relleu generacional, perquè arriba un moment en el que la gent ha de deixar de donar per algun motiu o un altre, i necessitem que gent jove s'assumi.
I recorda que la sang té caducitat i per això no es pot abaixar el ritme de donacions a l'estiu.
El Delta de l'Ebre avui ha començat la campanya de tractament contra el mosquit. Aquest any es faran 4 passades amb les avionetes i ja se n'estudia una cinquena un cop els camps estiguin segats. Deltebre, Jordi Barranca.
Un cinquè tractament que es faria degut a l'impacte de l'emergència climàtica. Pugen les temperatures i al mes d'octubre encara hi ha molts mosquits. Ivan García és el president del Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l'Ebre, qui s'encarrega dels tractaments.
I s'estudiarà una vegada estiguin els camps d'arròs segats. Tindrem que fer un per a, com sabem que l'estiu s'està allargant, per a aquells problemes que està donant a principis d'octubre poder-los controlar. Tots sabem que cada vegada arribem a tots anys, anem en mania curta i pantalons curts moltes vegades, i això el que provoca és que els animals siguisquen en la seva evolució.
En cas de fer-se, els municipis afectats ja saben que haurien de portar-hi més diners. Ara s'està actuant sobre els camps d'arròs més propers a aquests nuclis habitats i també a les zones naturals on hi ha més larves de mosquits. El cost total enguany supera el 1 milió d'euros, la meitat dels quals, recordem-ho, la porta a la Generalitat i la resta a parts iguals entre la Diputació i els ajuntaments afectats.
I dels mosquits a les puces, perquè una plaga de puces ha obligat a tancar durant tota aquesta setmana l'escola de Soses, al Segrià. Els més de 180 nens i nenes del centre han fet classes en diferents dependències municipals, com el Saló de Plens o el Centre Cívic. Després del tractament que s'hi ha fet, està previst que dilluns puguin tornar a l'escola amb normalitat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Es creu que l'origen del brot ha estat una petita colònia de gats que hi havia als baixos del gimnàs. De fet, va ser el gimnàs on es va detectar la plaga, i és que diversos nens que participaven en una classe d'educació física van començar a notar picors per les cames. Inicialment es pensaven que la plaga només afectava aquesta part del centre, però després es va detectar que s'havia estès per tota l'escola. Sentim l'alcaldessa Sandra Marco.
Sota del col·legi hi ha com unes galeries, diguéssim, a sota mateix del col·le, on passen les instal·lacions, i allí pues, s'han colat gats. I ens pensem que ve d'aquí, de gats de carrer que no estan desparasitats, i se n'han anat cap al gimnàs perquè és el lloc on hi ha també una porteta que dona amb aquests baixos i el terra és de fusta.
Els nens i nenes han fet classe al Saló de Ball, a la Sala de Plens, a la Biblioteca, al Centre Cívic i al Camp de Futbol, entre altres instal·lacions municipals. Una empresa especialitzada ha fet la desparasitació del centre, l'escola pública Jaume Miret, que acull nens d'infantil i primària. Tot fa pensar que dilluns hi podran tornar per encarar la darrera setmana del curs.
Passant gairebé 2 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia. A les 10 de la nit, s'encén un llum a la redacció de Catalunya Ràdio per veure les notícies del dia i més enllà, amb Manel Elias.
Us convidem a mirar els esdeveniments de l'actualitat de manera reposada i reflexiva.
Catalunya nit, les notícies pensades i amb context.
I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres a les 10, Catalunya nit, amb Manel Elias. L'evolució de les notícies del dia a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Hola, sabies que a les residències Vallesol també hi pots fer una estada d'estiu? Sí, i els apartaments que tenim en alguns dels nostres centres també. Reserva ara una estada al 924 24 25 o bé a vallesol.es. Disposem de 4 centres a Barcelona. Escull-ne un i reserva plaça. A Vallesol, nosaltres ens coneixem, ens cuidem, ens estimem. Ocasió Plus.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
Julio Manrique aposta pel teatre contemporani i la dramatúrgia catalana en la seva primera temporada com a director del Teatre Lliure. Ho farà acompanyat de Cesc Casadesús, fins ara al capdavant del Grec, com a director adjunt. Barcelona, Marta Vives.
La temporada s'inaugurarà amb La gavina de Chekhov, dirigida pel mateix Julio Manrique, que l'ha definit com una declaració d'amor al teatre.
En aquesta obra parlarem, doncs, de l'art i de l'amor, parlarem d'allò que és nou i allò que és vell en el món de l'art, i finalment voldrem que aquest espectacle es converteixi en una espècie de declaració d'amor cap al nostre ofici, cap al teatre.
La programació comptarà amb 23 espectacles més, dirigits per noms com Anna Agulló, Ivan Benet, Josep Maria Mestres, Carlota Subirós o Victòria Spumberg. A més, companyies com La Calòrica, Les Impuixibles, La Veronal o La Bella Otero estrenaran espectacles de nova creació.
Proposem una programació contemporània, oberta i compromesa amb els debats i incerteses del nostre temps i del nostre món. Jo crec fermament en el poder de l'art i del teatre per ampliar i per transformar la nostra mirada. També crec un teatre potser no és el millor lloc del món per les certeses, però en canvi és un lloc immillorable per les preguntes.
Manrique ha volgut reivindicar el seu compromís amb l'educació i la diversitat, que prendrà forma amb el projecte Ànima Lliure, sota la batuta de Clàudia Sedó.
Aprenent paraules de la pròpia Clàudia, que serà assessora i coordinadora d'aquest projecte en aquesta casa, es tracta de que veus i cossos que no acostumem a veure als escenaris pugin als escenaris. El Lliure es comprometrà a produir i tirar endavant almenys una producció al voltant i amb la diversitat funcional per temporada.
Aquest 2023-2024, el Lliure ha arrossegat prop de 88.000 espectadors i ha tancat el curs amb un 81% d'ocupació. De moment, ja s'han venut 1.400 abonaments per la nova temporada.
L'escriptora anglesa Catherine Randall reivindica la literatura infantil i lamenta que se subestimi l'esperit crític del nen com a lector. Randall ha guanyat el premi a autora de l'any al British Book Award 2024 i ha fet una visita llampec a Barcelona per presentar el seu últim llibre, Criatures Impossibles, Montse Camps.
Sí, una novel·la de gènere de fantasia amb animals mítics que ha guanyat també el premi a millor llibre de l'any en literatura infantil i que s'ha comparat amb els grans llibres de Tolkien o Philip Pullman. Randall ha explicat a Catalunya Ràdio quin era el seu objectiu.
Quan vaig començar, sabia que volia escriure un llibre sobre la bellesa impressionant del món i també sobre el fet que està en perill, i volia que també fos un paral·lelisme amb el nostre món per dir als infants que el món avui ens necessita a tots.
Per Randall, el lector infantil és molt exigent i no s'ha de subestimar mai.
Jo crec que els nens no tenen el món dels adults, no tenen el coneixement, l'abast de coneixement, però tenen una profunditat a l'hora d'entendre, per exemple, l'amistat, l'amor. I crec que la gent subestima la capacitat d'aquest amor intens.
Criatures Impossibles s'ha publicat aquesta setmana en català de la mà del segell Estrella Polar.
El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya exposa les proves que Antoni Gaudí és l'autor del conjunt arquitectònic que hi ha al jardí de l'antic manicomi de Sant Boi de Llobregat. Terrassa, Marta Vallès.
La mostra es diu El jardí invisible de Gaudí, en al·lusió al fet que va quedar en l'oblit durant molts anys. Va ser la tesi del doctor arquitecte David Agulló, que va demostrar que el conjunt arquitectònic que hi ha a l'antic manicomi és obra del mateix Gaudí i no una còpia, com s'havia pensat inicialment. De fet, Agulló diu que hauria estat un banc de proves d'elements que l'arquitecte utilitzaria posteriorment en obres reconegudes arreu del món.
El banc del Parc Güell, fet de forma rudimentària, trobem les estructures de les naus de la Sagrada Família, estan plasmades de forma rudimentària també, hi ha al·lusions també a la cripta de la Colònia Güell, hi ha al·lusions a la Pedrera.
La mostra ja es pot visitar aquí a la seu central del MNACTEC a Terrassa.
El poble de Durro, a la Vall de Boí, estrena aquesta nit la temporada de falles al Pirineu. Un calendari atapeït que enguany tindrà més festes del foc que mai, perquè s'hi sumen dos nous pobles i viurà per la Revetlla de Sant Joan el seu punt culminant. Sofia Cabanes.
A quarts de 10, uns 150 fallaires de Durro es trobaran a l'ermita de Sant Quirc i baixaran amb les torxes enceses fins al poble. Són les falles més primerenques del Pirineu i enguany, per primer cop, uniran quatre patrimonis. Enric Plaza és el president de l'EMD.
El cel Starlight que tenim, som adonat a la comarca de l'Alta Ribagorça, el patrimoni del romànic, els castellers de Lleida, que venen a fer un parell de torres, i les falles passaran pel mig de les dues torres que faran els castellers, just al costat de l'església de la Nativitat de la Mare de Déu de Durro.
El Pallars Sobirà llavors sí farà baixar les falles per primera vegada i a la Vall d'Aran, Vilamòs i Gunyà també cremaran per primer cop el seu aro i taro.
Toll. Hello?
De les pel·lícules que arriben avui a la cartellera, comencem amb això que sentim, dues produccions europees de prestigi, dues pel·lícules que venen, Marc Garriga, avalades per premis en grans festivals.
Sí, aquesta és El cielo rojo, de Christian Petzold, gran premi del jurat a la Berlinale, barreja drama i comèdia al voltant de quatre joves que queden atrapats entre les flames d'un incendi. I l'altra és Green Border, de la polonesa Agnieszka Holland, premiada a Venècia, que qüestiona la política migratòria del seu país, sobretot a la frontera amb Bielorússia. També hi ha estrenes amb estrelles de Hollywood com Anne Hathaway i Jessica Chastain a Vides Perfectes, un remake d'una pel·lícula belga de fa 6 anys, on són dues mares enfrontades pels seus fills. I també Russell Crowe, que arriba amb un thriller Sombres del passat, una estrella, això sí, en hores baixes. També arriba la comèdia espanyola La bandera, amb Imanol Arias, basada en una obra de teatre de Guillem Clua.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3 als esports, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb protagonisme per l'alegria de l'Espanyol i també per l'Eurocopa de futbol.
Que comença avui amb una Alemanya-Escòcia, però també, com deia, repassarem la classificació a l'Espanyol per als play-off finals de l'ascens a primera divisió.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Abans d'endinsar-nos en el futbol, tenim notícia important, destacada del Barça de bàsquet i de fa poca estona. Joan Peñarroya serà el nou tècnic blaugrana. Dilluns, de fet, l'Ernest Macià ja ens ho avançava, però avui el club Macià ho ha fet ja oficial.
Dues temporades, disculpe, és que paral·lelament hi ha una altra gran notícia al Barça de bàsquet, però la primera cronològicament ha sigut la del tècnic Joan Peñarroya, que tal com us dèiem exactament signa pel Barça. Aquestes són les seves primeres paraules com a nou tècnic del Futbol Club Barcelona.
Hola, sóc en Joan Peñarroya, nou entrenador del Futbol Club Barcelona de bàsquet i molt content d'aquesta oportunitat, amb moltes ganes d'afrontar aquest gran repte i amb moltes ganes de gaudir amb tots vosaltres d'una temporada que esperem sigui fantàstica. Ganes de palau, ens veiem molt aviat, visca el Barça.
A veure, Macià, ara ho explicarem bé llavors, perquè ens has deixat tots sorpresos, els oients també, Peñarroya, per tant, el tècnic que ja ens ho avançaves, no era tan notícia, però sí, la confirmació l'hem tinguda fa poca estona, però quina és l'altra notícia important que deies paral·lelament del Barça de bàsquet?
Sí, no, la notícia que estem intentant confirmar a hores d'ara, que és el fitxatge de Mario Ezonia, ho avança el diari Marca i el diari Mundo Deportivo, hauria signat per 5 temporades. Presumptament el Barça ja tindria la signatura del jugador i, per tant, doncs, seria qüestió d'anunciar-ho. El Madrid l'ha intentat renovar, és veritat que no el nivell econòmic que ell voldria, i el Barça li ha fet una macrooferta. I com l'any passat, tot sembla indicar que el Madrid té el dret de tempteig, però és tan alta l'oferta que el Madrid difícilment intentarà renovar-lo, i a més quan el jugador, després de guanyar la Lliga, doncs ha deixat clar que es planteja el canvi, que no es vol quedar a Madrid. Ho ha intentat, però el Madrid no l'ha seguit a aquest nivell que ell pretenia. Serien, segons ha pogut avançar el diari Marca, 3 milions nets per temporada, i per tant, doncs, 5 anys, 3 per 5, 15, nets, bruts, doncs ens n'anem a més de 20, 25. Però, insistim, això encara està pendent de la confirmació oficial per part del Barça, el que sembla sí que el Barça té la signatura ja del jugador.
Doncs aquesta seria la gran notícia, com deia l'Ernest Macià, el fitxatge de Mario Sonja pel Barça. Falta de confirmació encara, però a les pròximes hores aquí a Catalunya Ràdio ho anirem seguint per poder-ho confirmar, i segur que al Tot Costa parlarem avui, farem un bon trias en rol i un bon bàsquet, una bona informació de bàsquet amb aquesta informació. I també insistim en la confirmació de Joan Peñarroya com a nou tècnic del Barça de bàsquet, substituint Roger Grimau. Per cert, també et vull demanar per Ricky Rubio. Ja sabem què passarà amb la participació de Ricky als Jocs.
Doncs sí, Scariolo li va donar temps perquè s'ho pensés, no convocant-lo al preolímpic, però Ricky ha dit que ni preolímpic ni Jocs Olímpics, que necessita l'estiu per pensar, i que si segueix jugant a partir del setembre dependrà de què li digui al cos, quines vibracions té durant aquest estiu de calma. Per tant, Ricky Rubio no va als Jocs de París.
Doncs, Ernest, si tens la confirmació tot això abans que acabi la informació esportiva dins del Catalunya Migdia, o dins del Catalunya Migdia, ja ho saps, ens tornes a demanar pas i confirmem aquest possible fitxatge de Mario Sonja pel Barça. Deixem el bàsquet i entrem en l'alegria perica.
La pilota a la fundal de la petita, salta Gastón Valles, la refusa i final, la refusa i final, s'acaba el partit, la gent ho celebra, una mica més a prop a primera, no ho tenim fet, ni de bon tros, ens queda el més difícil.
No ho tenim fet, deia el Sergi Andreu ahir a la narració que hem sentit pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio, del partit de l'Espanyol, però sí que és cert que l'Espanyol té la primera divisió més a prop, haurà de jugar l'eliminatòria final ara, els dos partits amb l'Oviedo, després que ahir es classifica que és empatant a 0 i, Sergi, patint fins al final, també.
Sí. L'Espanyol jugarà la final del play-off contra l'Oviedo amb el factor camp a favor. Partit d'anada aquest diumenge a 6:45 de la tarda al Carlos Tartiere, la tornada diumenge 23 de juny a 6:45. Els blanquiblaus hi arriben, i això és la gran notícia, en el millor moment de forma de la temporada. Ho demostren aquests dos partits contra l'Sporting, molt sòlids en defensa, no han encaixat cap gol, valents amb la pilota, verticals, intensos en la pressió, generant ocasions clares, i el més important, mentalitat forta i gran capacitat de resistència, com destacava ahir Manolo González.
Sí, perquè això fa guanyar títols. Sembla un tòpic, sembla una tonteria, però la capacitat de resistir, la mentalitat, ha fet que equips doncs, com Grècia fa molts anys guanyin una Eurocopa, Itàlia tenint menys qualitat que altres, guanyi Eurocopes, i et dona un punt de mentalitat que costa molt que tombin. I això sí que estic molt orgullós, perquè penso que l'equip sí que ho ha agafat. Podem estar millor, podem estar pitjor, però fins al final hi creuen i van. Llavors, com a entrenadors, és la cosa que et dona més orgull, també.
L'Espanyol tindrà en principi la baixa d'Omar, que ahir va ser expulsat, tot i que el club ha presentat al·legacions, veurem com acaba això. Això sí, comptarà l'Espanyol amb el suport de més de 400 aficionats que es desplaçaran a Oviedo diumenge i que aquest matí ja han exhaurit en pocs minuts totes les entrades disponibles.
I a Girona, pendents de la primera incorporació a l'equip, mentre un dels jugadors més destacats dels últims anys, Eduard Solà, ja ha fet les maletes.
Sí, d'una banda, les pròximes hores esperen poder fer oficial el fitxatge del central de l'Esparta de Praga, Ladislav Krejci, que ha abandonat per unes hores la concentració de la selecció del seu país, la República Txeca, que ha de participar a l'Eurocopa, per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. Serà el primer fitxatge del Girona 24-25, que també té lligat l'extrem uruguaià Luciano Rodríguez, que finalment no ha entrat a la convocatòria per la Copa Amèrica. La confirmació de la incorporació de Krejci serà hores després de l'adeu de l'Aleix García, que ahir al vespre es va fer oficial que marxava traspassat al Bayer Leverkusen. I aquest és un fragment del comiat que va penjar a les xarxes socials.
He pres una decisió molt meditada i complicada per a mi, ja que deixo casa i començo un nou repte en tota la il·lusió del món. Marxo orgullós de lo que hem aconseguit tots junts i la consciència ben tranquil·la d'haver-ho donat tot pel Girona. Este adeu no és per sempre. Celebraré cada victòria, sofriré cada derrota, però el que mai canviarà és que sempre seré del Girona. Gràcies, Girona. Vos estimo.
Aleix García marxa del Girona amb un traspàs de 18 milions d'euros, més dos en variables, i es converteix, de moment, en el més car de la història.
Fitxatges al Girona, sorties en aquest cas, i al Barça pendents de saber si la Lliga els donarà la norma 1-1 per fitxar, per poder fitxar amb normalitat o amb certa normalitat. Això hauria de ser els pròxims dies. Mentre esperen aquesta comunicació de la Lliga, va tancant altres operacions Ramon Salmurri, que també generen ingressos.
Per exemple, l'acord entre el Betis i el Crystal Palace pel traspàs de Shadi Riad, un futbolista que era propietat en part del Barça. És un traspàs de 15 milions d'euros que deixa una operació prou rodona per un futbolista que no ha ni trepitjat el primer equip blaugrana. D'aquests 15 milions, el Barça en cobra 3. del Betis per executar l'opció de compra que tenia el conjunt verd i blanc. A partir d'aquí, el club blaugrana es garanteix el 50% de la plusvàlua, és a dir, dels 12 milions que resten, el Barça se'n queda el 50%. En total, uns 9 milions d'euros, que, tenint en compte que sí, és un jugador amb potencial, però que encara no havia jugat mai al primer equip del Barça, deixa una bona picossada per una economia blaugrana bastant desgastada.
Avui comença l'Eurocopa, ara en parlarem, però el Barça de quants jugadors haurà d'estar pendent?
11 a l'Eurocopa i 2 a la Copa Amèrica. L'Eurocopa 4 amb Espanya, 2 amb Alemanya, 2 amb Portugal, 1 amb França, Dinamarca i Polònia, a més de Rafinha i Araujo.
Doncs tots aquests els jugadors que estaran a l'Eurocopa. Marxem a Alemanya. Perquè allà, aquesta nit, avui comença l'Eurocopa i l'Oriol Serra ja ens va explicar com s'estan vivint aquestes hores prèvies i avui ens volem centrar en el partit inaugural, en aquest Alemanya-Escòcia que juga aquesta nit i que dona el tret de sortida a l'Eurocopa. Oriol, també la viurem en clau blaugrana, aquest partit.
Sens dubte, si hi ha una posició difícil a la selecció anfitriona, aquesta Eurocopa és la de porter. El debat sobre qui ha de ser sota els pals a la Mannschaft s'ha arrossegat fins avui mateix, encara que el seleccionador Julian Nagelsmann hagi mirat a tancar la discussió. Manuel Neuer tindrà poc marge d'error i a la primera de canvi, Marc-André Ter Stegen tornarà a estar en boca de tothom. Tampoc ho té fàcil a la titularitat l'altre barcelonista de la selecció alemanya, el capità Ilkay Gundogan, que en aquest cas, a l'inrevés de Ter Stegen, Gundogan sortirà a l'onze inicial, però s'hi haurà d'esforçar perquè a Alemanya molts el veuen rovellat. I mentrestant, l'ambient a Múnich és espectacular. Les imatges de convivència entre alemanys i escocesos és absoluta. Corren els litres de cervesa ja des de l'hora d'esmorzar. Una Alemanya que, a banda de la il·lusió futbolística, també té ganes de mostrar la seva millor cara i per això hem vist molts alemanys amb una samarreta que s'ha exhaurit ràpidament, la de color fúcsia. Laike la lluïa aquest matí pels carrers de Múnich.
A les eleccions europees penso que hi va haver uns resultats no gaire bons per a Alemanya i penso que amb això molts fans van voler enviar un missatge. Els colors signifiquen diversitat i el futbol també. Crec que això és molt important.
I entre els 200.000 escocesos que tenen previst visitar l'Eurocopa n'hem trobat uns que viuen a Catalunya, en Robert i en Pere, del clan Moncrief. El seu pare és escocès i avui els ha portat a Múnich.
Saber que el primer partit en l'Eurocopa és Escòcia-Alemanya és... Buah, és espectacular. Que no arribarà molt lluny, però dona igual. Jo seguiré a Escòcia com... la meva terra.
No sabem si aquesta Eurocopa serà el conte d'estiu que va ser el Mundial del 2006, però els alemanys s'hi esforçaran.
I per aquesta Eurocopa, al Catalunya Migdia hem fet un fitxatge. Perquè des d'avui anirem aprofundint més en aquesta Eurocopa dia a dia per saber per on passen les opcions de les diferents seleccions i què podem esperar de cada partit. Al Catalunya Migdia hem fitxat com a analista la Mireia Vera. Avui, Mireia, t'estrenes al Catalunya Migdia, a poques hores de començar aquesta Eurocopa, així que avui la primera pregunta, el primer repte serà fàcil. Com preveus la competició?
En aquesta edició de l'Eurocopa cal comptar amb Alemanya com a clara favorita. La selecció anfitriona esportivament combina joventut i experiència. I Nagelsmann segur que els hi donarà l'estructura que l'equip necessita, a part de tenir l'afició recolzant l'equip arreu del país. No em vull oblidar de la França de Griezmann, Mbappé i Dembélé, equip amb clara tendència ofensiva, que va ser finalista del Mundial i que, si vol aixecar el títol, caldrà que mostri un gran compromís defensiu de tots els seus jugadors. Per mi, Espanya també és una de les favorites per alçar-se amb l'Eurocopa. Amb un Pedri recuperat a la sala de màquines, amb dos extrems molt desequilibrants, com poden ser Lamine Yamal i Nico Williams, i un punt de referència, presenten també la seva candidatura. I per últim, tinc moltes ganes de veure Anglaterra. El seu entrenador no és que m'entusiasmi, però una altra cosa molt diferent són els jugadors dels que pot disposar. Phil Foden, Harry Kane, jugadors capaços de canviar-te el partit en segons. En la parcel·la defensiva és on l'equip anglès més sòlid haurà de mostrar-se. Estic preparadíssima perquè comenci aquesta Eurocopa.
La Mireia Vera preparadíssima perquè comenci l'Eurocopa, l'anirem sentint aquí al Catalunya Migdia. I també l'Eudald Serra preparadíssim per acostar-nos històries diferents d'aquesta Eurocopa. A vegades seran personatges, d'altres potser seran rècords, històries antigues, efemèrides. I avui, per exemple, des de que la fase final de l'Eurocopa la disputaran fins a 24 seleccions, són comptats els equips d'un cert renom que es queden sense jugar-la, i el mateix podem dir dels futbolistes més rellevants del continent. Però tot i això, sempre hi ha absències destacades i algunes, Eudald, fins i tot molt notables.
Sí, probablement el cas més sonat de tots és el del golejador i estrella del Manchester City, Erling Haaland. Haaland, igual que el seu company de selecció Odegaard, haurà de seguir aquesta Eurocopa des de casa o des del lloc on estiguin passant les vacances, perquè la seva selecció noruega n'ha quedat fora. Tampoc hi serà el davanter Alexander Isak, que aquest any ha fet 23 gols a la Premier amb el Newcastle, però que la seva selecció Suècia ha quedat eliminada. Però, sense cap mena de dubte, el gruix d'absències més destacades en aquesta Eurocopa serà per culpa de les lesions. Així, per exemple, no seran a Alemanya els blaugrana Gavi i Balde amb Espanya o Frenkie de Jong amb els Països Baixos. També en queden fora el francès Lucas Hernández, l'alemany Gnabry o el portuguès Rafael Guerreiro, i el porter belga del Madrid, Thibaut Courtois, tampoc jugarà, ja que fa ben poc que ha sortit d'una greu lesió. Per últim, trobem els jugadors que no seran a l'Eurocopa perquè simplement els seleccionadors dels seus països han considerat que no hi arribaven en el millor moment. Aquí podem trobar, atenció, futbolistes com els anglesos Grealish, Rashford o Stirling, els alemanys Goretzka, Hummels o Julian Brandt, o els italians Immobile i Verratti.
Doncs amb l'Eudald Serra, la Mireia Vera, l'Oriol Serra, anirem amb l'Eudald, diria dir amb l'Eudald, l'Oriol i la Mireia, anirem seguint aquesta Eurocopa d'Alemanya aquí al Catalunya Mitjà. Fem una petita pausa, que ara la necessitem, i seguim.
Catalunya Migdia. El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Punès. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/fe.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
T'estan fent fora. On tu vius, on tu tens la teva vida.
Ja no cal ser pobre.
Hi ha gent destinant més del 50% dels ingressos al lloguer i això és insostenible.
Un terç de la població no pot accedir a un habitatge.
Tenim eines legals, tenim equips sindicals que poden fer front a això.
Habitatge, dret o negoci. 30 minuts, diumenge a la nit, a la plataforma 3CAT i a TV3.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Parlem d'hoquei patins, perquè el Palau s'ha proclamat campió de la Lliga Femenina i just avui Montserrat comença la final masculina.
El Palau Blaugrana, entre l'actual campió el Barça i el Noia Freixenet, el millor de 5 partits. Els blaugranes busquen la desena lliga de les últimes 11 i els penedesencs fan 21 anys que no juguen una final de l'hoquei Lliga. En declaracions al Toc Costa, Jordi Bargalló, jugador del Noia, trasllada la pressió al Barça. Per la seva banda, el tècnic blaugrana Edu Castro fa una petició al seu equip.
La pressió la té tot el Barça, no? És l'equip professional dels dos. A part, se li junta que està una mica obligat a guanyar la Lliga perquè les Copes d'Europa no hi estan anant gaire bé últimament.
Ser nosaltres mateixos, perquè si no, ells segur que ho seran. És un equip que s'agafa molt bé a la pista i que competeix al 100%.
El Barça-Noia és a 3:15 i es pot veure per Esport 3. El Barça homenatjarà avui 4 llegendes del club que pleguen: Edu Castro, Pau Bargalló, Joao Rodríguez i Sergi Panadero, que just ahir anunciava que marxa després de 21 anys i que s'incorporarà a l'estructura del club. I el Palau suma el 5è títol de l'hoquei Lliga Femenina després de tornar a superar el Fraga ahir per 2-1. Aina Florenza, jugadora del Palau.
Hem fet una temporada molt bona. Al final tots els títols els hem tingut a tocar. Volíem guanyar la Copa de la Reina perquè no l'havíem guanyat mai i la Champions ens va entrevessar una mica. Jo crec que després ho hem arreglat amb la Lliga i molt contentes.
També s'han acomiadat el tècnic Ivan Sanz i les jugadores Laia Juan, Amy Blackman i Teresa Sapena.
tornem al futbol, perquè aquest cap de setmana el Nàstic i el Barça Atlètic disputen l'eliminatòria final de la fase d'ascens a la segona divisió. Els tarragonins s'enfronten al Màlaga i els blaugranes al Còrdoba, Carles Vila.
Els granes seran els primers a jugar. Ho faran demà al camp del Màlaga sense Dani Vidal, el tècnic grana, a la banqueta després de la sanció d'un partit per l'expulsió diumenge passat a l'enfrontament contra el Ceuta. El central del Nàstic, Nacho González, diu que el rival de demà té un joc semblant al de l'equip grana.
Lo definiría como un equipo que se asemeja a nosotros, un equipo que ataca muy bien, que no asume muchos riesgos en defensa, a diferencia quizás que el Ceuta, que sí que era arriesgado más y tenía un estilo de juego quizás más arriesgado de atrás, pero va a ser un partido difícil porque tienen mucho talento arriba, un equipo con un potencial muy alto, todos, y gente como Dani Lorenzo, que tiene una calidad increíble, una capacidad de filtrar pases, de darse la vuelta muy buena, o David Larrubia, que tiene un juego y un encare muy bueno.
El partit començarà a 8:45 del vespre. Pel que fa al Barça Atlètic, jugarà el Johan Cruyff diumenge a les 8 davant al Córdoba. En el cas del filial blaugrana, diumenge es fa més necessari aconseguir una victòria, tenint en compte que la tornada s'haurà de jugar d'aquí 8 dies a l'estadi de l'Arcàngel.
I abans d'acabar, què més destaquem, Marta García?
Doncs que el Mundial Femení de Motociclisme, la pilot de Gironella, Sara Sánchez, ha aconseguit el segon registre en la primera classificació de Misano. Les dues curses se disputaran dissabte i diumenge a la mateixa hora, quan falten 10 minuts per a les 12 del migdia. Encara en motor, demà a les 4 comença la 101 edició de les 24 hores de Le Mans, on l'equip Cadillac, amb el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, Àlex Palou, i citat des de la segona posició. Hi ha tres catalans més que hi participen. També t'explica que demà, llevant les planes, ha de certificar la permanència en la Lliga F, Lliga Femenina de Futbol, en un partit contra la Reial Societat que començarà a les 12, i que Grigori Goloman no seguirà en el bàsquet Girona la pròxima temporada. Enguany amb el club gironí ha disputat 29 partits i el club li agraeix la seva tasca i professionalitat, desitjant-li també molta sort.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Tornem dilluns a la mateixa hora, a les 7 avui, ja sabeu, tota la informació esportiva també al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.